COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals com sempre, són les 12:20 minuts, avui dimecres ja la meitat de la setmana, aquest dia de desembre en el que dia i mes coincideixen 12 del 12, 12 de desembre. Per cert, hores d'ara, amb 5 graus a la ciutat de Lleida, com sempre. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem d'una activitat, d'un conjunt d'activitats de feta que es faran a Lleida aquest cap de setmana i que aniran amb solidaritat a la marató del diumenge. També l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme García i obrirem la finestra dels records amb el Joan Bellmunt, que ens durat directes cap a la una. A partir de la una parlem d'oci, propostes d'oci, tant des de Lleida com des de Tarragona. Ho fem a l'espai de la Nacional 240 amb la Mònica Carrasco. I a dos quarts de dues és el moment en el que parlem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida, ben acompanyat sempre amb el Jaume Sitjà i amb el David Casero. Però van 5 graus, ambient ja d'hivern. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Mica en mica van apareixent alguns intervals de núvols a aquesta hora a les comarques de Lleida, mentre que al Pirineu continuarà el cel encara molt tapat amb probables precipitacions febles a la cara nord. La cota de neu, a més, baixarà de 1.700 a 1.400 metres. També baixaran les temperatures avui al Pirineu. En canvi, a la resta, les màximes seran, si fa no fa, com les d'ahir. Arribarem als 12 graus a Lleida, a 11 a Balaguer, 10 graus a Tàrrega, a Viella 8 graus i a la Seu d'Urgell en tindrem 13. El vent continuarà fluix i variable. Demà canvia el temps. Arriba un nou front que ens deixarà el cel entre ennuvolat i tapat, amb precipitacions que avançaran d'oest a est i que han de ser més freqüents, intenses i generalitzades durant la segona meitat del dia. A més, baixarà la cota de neu de 1.400 o 1.600 a 1.100, 1.300 metres al llarg de la tarda. Podem recollir nevades importants a la Vall d'Aran i als voltants d'uns 10 centímetres de gruix durant tota la tarda i fins demà. Les temperatures també baixaran de dia. De nit no variaran molt, amb mínimes de 4 a Lleida i Balaguer, 3 graus a Tàrrega, 0 a Viella i 3 sota 0 a la Seu. El vent continuarà fluix en general, però de cares a la nit bufarà la tramuntana amb més intensitat.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
En fi, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida a les 12:24 minuts d'aquest 12 de desembre, evidentment marcada ahir per aquest primer aniversari de l'entrada al Museu de Lleida per endur-se les obres a Sixena. Va estar ahir el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, a Lleida, i va dir que la lluita digna contra l'espoli de l'art és també una lluita de llibertat. El president de la Generalitat va participar en els actes commemoratius del primer any de l'entrada policial al museu. També va posar en valor l'acció que va comportar la defensa del patrimoni davant del Museu de Lleida aquest passat 11 de desembre del 2017.
Jo penso que això que es va viure a Lleida és un episodi més d'una operació més gran a nivell d'estat per anar desvertebrant la societat catalana i els seus anhels democràtics i pacífics de llibertat, precisament perquè creiem que Hem de treballar pel conjunt del país, pels 7 milions i mig de catalans. Volem una república al seu servei. Una república digna. Una república digna d'una acció com la que... de defensa del patrimoni, d'estimar la cultura com la que vau fer aquí a Lleida fa un any. Perquè la lluita digna contra l'espoli de l'art és també una lluita de llibertat.
Per la seva part, Borràs respon lambant sobre l'entrada al Museu de Lleida. Diu que implacable sí que va ser, impecable no i respectuosa tampoc. Lamenta que el president del govern aragonès doni lliçons de conservació quan és obvi que la humitat no va bé a les peces. Recordem que Lamban diu que l'entrada al Museu de Lleida va ser respectuosa, responent a una actuació impecable de la justícia. El president aragonès afirma que és la seva comunitat qui podria donar lliçons a Catalunya en conservació d'obres d'art. Sempre m'ha fet gràcia que els polítics opinin de coses que segurament no saben, segurament, o presumptament, anem a dir-ho així. Dic els polítics en general, els d'aquí i els d'allà. Tampoc no és una cosa que m'agradi dir, els d'aquí i els d'allà, o els d'un costat o els de l'altre, però així ja ens entenem, oi? En general, si hem de parlar de conservació, que parli un tècnic. Si han de parlar de malalties, que parli un metge. Si hem de parlar d'economia, que parli un economista. Que a priori, que tampoc és garantia, però almenys són persones que han estudiat del que parlaran. Un polític, almenys a Espanya, com que no té cap mena de requeriment mínim, o sigui, home, no diré que pot ser analfabet, però un polític no té que acreditar cap mena d'estudi, tot i que després acrediten màsters que després no han fet, doncs es dediquen a opinar de tot quan resulta que potser no ha estudiat res del que està opinant. Per tant, els polítics normalment, parlo en general, repeteixo, són els que acaben embrutant-ho tot plegat. De totes maneres, el jutjat d'Osca ha rebutjat dues vegades que tècnics del Museu de Lleida puguin comprovar l'estat de les peces de Sixena. La veritat, si no tens res a amagar, ni és un problema per les peces, que se les mirin, és a dir, mirar-les, suposo que no les desgaste, ni afecta a la seva conservació, només ja per deixar tranquil a tothom, no sé quin problema hi ha en què un tècnic sigui del Museu de Lleida, sigui del Museu del Prado, pugui anar a comprovar, a confirmar, o de vegades quatre ulls i veuen més que dos, que les peces estiguin en bon estat de conservació. No sé per què ha d'acabar això amb un jutjat i no sé per què el jutjat s'ha de pronunciar en contra, però vaja. Ahir també es va presentar un llibre que recull les vivències dels treballadors i imatges inèdites de l'operació policial i judicial del trasllat captades des de dins de l'equipament. En fi, canviem de tema. Agricultura tanca el 2017 amb una concessió de més de 390 milions d'euros en ajuts dins de la PAC. En els darrers 10 anys, aquests ajuts han ajudat a incorporar-se al món rural 3.415 joves. I en un altre ordre d'informació troben una antiga església a la cova de Bossòst. Els treballs de consolidació de les runes del castell permeten descobrir un petit temple, possiblement preromànic. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Ahir parlàvem de xifres rècord, però sense tenir-les, Albert Escuer, cap d'esports del dia de la mañana, ja ens les ha calculat. I és que Lleida segueix batent rècords, el Lleida de futbol. El Lleida Esportiu suma 33 punts en 16 jornades, la seva puntuació més alta, hores d'ara, des de que les victòries valen 3 punts. Només hi ha dues temporades en què portava una sola derrota i en les dues es va aconseguir l'ascens.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, arriba aquell moment en el que fem memòria. Al bell mig de la setmana donem la benvinguda a Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Un 12 del 12, 12 del 12.
Avui sí.
Que el 12 del 12 del 12 ja el vam passar 6 anys, ja fa. Ja fa 6 anys, sí, del 12 del 12 del 2012.
12 del 12 del 18.
Bueno, ara sí. Ara ens n'anem al 12 del 12, però del 93.
Exactament. Un 18% de la població activa de Lleida era agrícola. Les Garrigues era la comarca que registrava el nombre més gran d'agricultors. L'ocupació al camp superava el 90% a Ponent. La Val d'Aran registrava les superfícies més grans en les seves explotacions. També el Consell de Ministres era notícia perquè va nomenar a Jordi Carbonell com a governador civil de Lleida. Economista i agrònom, va ser una de les persones que van negociar l'entrada d'Espanya a la Comunitat Europea. També va ser un negociador nat al que li agradava coordinar-se amb els altres. Va destacar per la inversió en infraestructures de tot l'Estat en la província. Josep Grau, que era president de la Diputació, va aconseguir de la Comunitat Europea el recolzament per construir el túnel de Salou. La Comunitat Europea estava disposada a assumir bona part del cost de l'obra, sempre que els governs espanyol i francès ho demanessin formalment. El túnel va ser tractat a Brussel·les amb el comissari Matutes. Aquesta mitja sonrisa, somriure, amics oients, sí, és perquè tot això es va anar portant anys i anys i anys, pues anava, i no s'ha aconseguit.
Et anava a dir, si poguéssim ajuntar les despeses amb temps i diners de tantes reunions i tants estudis, però no acaben fent res, potser mig túnel ja l'haguessin fet, eh?
Jo crec que sí, perquè va durar anys i anys.
Estem parlant de fa 25 anys, però és que ja feia anys que se n'estava parlant.
I que se'n parlarà.
I reunions, i cimeres, i dinars cap aquí, i reunions cap allà, i porten polítics d'un lloc a l'altre, i estudis... És que ja està bé, jo no sé.
Sí. Pues això està bé així. També l'any 1993 el turisme de neu va triar les estacions de Lleida. Un turisme que va generar en aquells moments a Catalunya un impacte econòmic global de 45.000 milions de pessetes. El 67% dels esquiadors van viatjar a Ponent. Mira. Sí, estàvem d'enhorabona.
Molt bé.
La màgia del paper va arribar un any més a la passarel·la de Mollerussa. Cada any els vestits de paper eren de més qualitat. Modistes, Tamposta, van obtenir dos primers premis aquell any. Un artesà del paper va verificar que tot fos de paper. Hi hagués trampa.
Clar.
I el pròxim mes de gener, les patrulles de la Guàrdia Urbana, el gener del 94, es reforçarien amb 16 noves incorporacions. La convocatòria de les noves places encara no s'havia publicat al DOC. Els agents locals serien destinats als torns de matí i de tarda.
Molt bé, Mari Carmen. Apa, fins demà.
Pues fins demà.
¿Tienes problemas en los estudios? ¿Te cuesta concentrarte? ¿No sabes estudiar? ¿Sacas buenas notas pero podrías obtenerlas mejores y con menos esfuerzo?
El método del Instituto Pascal te ayudará a aprobar tus asignaturas. Aprovecha ahora. Tienen cursos de Navidad en casi toda España.
Entra en institutopascal.com y reserva tu plaza ya.
Vuelve nuestra venta privada del Corte Inglés.
Solo hasta el 12 de diciembre y con tu tarjeta de compra del Corte Inglés tienes un 30% de descuento en más de 500 marcas de mujer, hombre, accesorios, lencería, juventud, infantil, zapatería y deportes.
Además, llévate un 15% de regalo para tus compras del jueves 13 al domingo 16 en moda, deportes, juguetes y hogar.
Aprovecha nuestra venta privada del Corte Inglés. Consulta condiciones en tu centro.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I hem parlat durant aquests dies de força activitats que solidaritzen amb la Marató i doncs ara te'n presento un altre, i és un altre que tindrà lloc aquest dissabte a Lleida i que organitzen des d'un grup que nosaltres ja vam conèixer, com es va crear, com ha anat evolucionant i les activitats que estan duent a terme en els darrers mesos. És el grup de Chabela, No Somos Perfectas, Somos Auténticas, i com sempre, jo diria la seva màxima exponent, almenys pel que fa a la comunicació, és l'Antonieta Marva, que està avui amb nosaltres. Antonieta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
L'Antonieta, ja sabeu que... Ara no recordo exactament... Tu estàs des del principi d'aquest grup o vas de seguida vas entrar?
La veritat és que ja fa un parell d'anys, des de que ens diem així, i tenim el nom registrat.
Ho dic perquè l'Antonieta, a part de la comunicació i mil coses més fora de càmera, per entendre'ns, doncs també desfile, per això l'Antonieta la coneixem, l'escoltem, perquè ens ve aquí a explicar les històries. I Antonieta, aquesta edició de la Marató, vosaltres, en lloc de participar en una activitat i anar doncs, a ajudar en una altra activitat, vau dir, no, anem a organitzar la nostra pròpia activitat en benefici de la Marató, i la dureu a terme aquest dissabte, dia 15 de desembre, a la cafeteria 1800, i és una activitat que no us avorrireu, perquè a més si hi ha alguna cosa que no t'agrada, tranquil, perquè al cap de mitja horeta, una hora, en fan una altra, i serà tot un, des del migdia fins a la nit, plena de coses superinteressants, eh, Antonieta?
Correcte, sí. La veritat és que ens fa molta il·lusió, perquè és una jornada primera per ser per la Marató, que aquest any és pel càncer, i després també per organitzar una cosa diferent, també, no? Aleshores, sí, no hi ha temps per avorrir-se. És una jornada que s'ha pensat doncs, perquè sigui, perquè gaudeixin doncs, la família, sí, que sigui divertida i emotiva i, en fi, de tot.
Ja us, ara parlem de tot, però hi ha desfilada, també.
Sí.
Que sigui diferent, però hi ha desfilada.
Hi haurà desfilada, però també tinc que dir que seran dos passes, seran dues hores diferents, i també seran una mica diferents de lo normal.
Ah, mira. Sorpresa, deixem-ho així.
Sí, deixem-ho així.
Llavors, vosaltres, a partir de la 1, a les 13, teniu per començar el vermut electrònic.
Correcte, amb un DJ, vull dir, que és el Dani, i el tindrem tot el dia, eh? O sigui, tot el dia hi haurà diferents tipus de música.
Anem a dir, perquè, clar, evidentment, això són actes que es fan en benefici de la Marató, que... per dir-ho d'aquesta manera, el que fan és recollir diners, no bones intencions ni desitjos, sinó recullen diners perquè aquest any es destina íntegrament a la investigació contra el càncer.
Correcte.
Llavors, l'accés al 1800, que és la, la cafeteria que hi ha a Bisberruano número 18, l'accés serà gratuït.
En principi serà gratuït.
Això sí, llavors, però allà anem a parlar de les diferents activitats que hi haurà durant la tarda i vespre i on podrem participar. Evidentment seran preus molt assequibles i populars, m'atreveria a dir, però que, escolta, tot ajuda, eh? Cada granet ajuda. A la una, com hem dit, comencem amb el vermut electrònic.
Correcte.
Però ja saltem a les 4 de la tarda, tenim el cafè.
El cafetonet, després una subhasta de pastissos.
Clar, la subhasta de pastissos, doncs, evidentment, has de pujar per entendre'ns.
Correcte,
has de,
això mateix.
Has de donar diners doncs, per comprar-te el pastís, doncs aquells diners ja van cap a la Marató.
A més, des d'aquí també, doncs, encoratjo doncs, a que qui vulgui participar poden portar un pastís per concursar.
Ah, caram. A les 6 de la tarda, la primera desfilada.
Correcte.
I fins aquí puc llegir.
Sí, la desfilada dic que serà diferent en el sentit de que, a veure, desfilarem. Per descomptat, serà un passe amb llançaria i una encorseteria, però que no serà un passe normal. Però no, fins aquí puedo leer.
6:45 de la tarda, tas de vins i formatges.
Correcte, fantàstic.
Per participar-hi...
També s'haurà doncs de fer una petita aportació.
És l'aportació,
eh,
que diem.
Correcte.
A 6:45 hi ha una rifa solidària.
Perfecte, aquí és on s'hauran de comprar doncs, el típic, els números i tal, i tenim uns regals, la veritat és que fantàstics,
a més,
ho puc dir.
Us podeu avançar al gran dia de la salut del 22 de desembre, que és aquell dia de la loteria, que tots tenim salut perquè ningú ens ha tocat, doncs us podeu avançar i participar en aquesta rifa solidària perquè... segurament la probabilitat de que toqui és més alta aquí que no pas a la loteria.
Sí, i la veritat és que hi ha uns regals impressionants, eh? Vull dir...
A les 8 del vespre tenim la segona desfilada.
Correcte.
Que també, doncs, aviam, a grans trets és el mateix, però serà diferent.
Sí, sí, això mateix, una mica diferent.
I a 8:45, jo crec que llavors ja comença la festa, ja arriba el ritme i balleu batxates.
Sí, la veritat és que col·labora doncs, una escola d'aquí de Lleida i aleshores vindrà doncs, una parella que ballen fantàsticament bé i ballaran ells i ens faran ballar, per descomptat.
Com podeu col·laborar? Doncs si voleu ballar, per sortir a la pista, es fa un donatiu.
Correcte, això mateix, una petita aportació.
I jo no ho faré, perquè no en sé de ballar, però escolta...
És igual, n'aprendràs, Ricard.
El que en sàpigui de ballar, doncs escolteu, sortiu i potser ens ajudareu els que no en sabem per poder mirar i dir, escolta, anem a veure si puc imitar aquest pas.
A més, es tracta de col·laborar, oi? Tampoc es tracta de fer cap coreografia per sortir allà a guanyar.
I, Antonieta, acabeu a les 9 amb un altre tast, en aquest cap de... en aquest cas de cava i torrons, que
correcte.
Això ja és nadalenc total.
Sí, això ja és nadalenc, perfecte, sí.
Molt bé. Doncs no somos perfectes, somos autèntiques, és el grup de Xabela, que evidentment les coneixeu per les desfilades, però que s'han volgut sumar a la Marató. Aquesta edició del 2018 serà el dissabte, dia 15, a partir de la 1 del migdia, i sobretot a partir de
les 4.
Les 4 de la tarda fins al vespre. Antonieta, no sé, com ha anat l'organització de tot plegat?
Bueno, l'organització, a veure, no és fàcil, vull dir, perquè, clar, són moltes activitats, però hi ha la gran sort que comptem, doncs, amb uns col·laboradors especials, genials, vull dir, que no tenen un no, I és des d'aquí, doncs, bueno, com sempre, dono les gràcies a tothom, sense puntualitzar, perquè, de fet, hi ha tanta gent aquí a agrair,
sí, clar, al final
que es veuen i no es veuen.
Veritat, això.
Sí, sempre a vegades em passa, i ara ja fa temps que no ho faig.
I fa ràbia, després.
Sí, molt, perquè de vegades, no sé, mira, tothom és especial, però a vegades sembla que sigui aquell més especial.
Correcte.
Que és el que et deixes.
No? No, i normalment la gent que ho anomena, penseu que ho fa sense malícia, eh?
Sí,
és a dir, fas
sí.
un llistat i sempre et passa que t'has deixat algú, eh? No per millor ni per pitjor.
Efectivament, sí.
Molt bé, doncs ha estat amb nosaltres avui l'Antonieta Marva. Ja sabeu que el dissabte dia 15 a la cafeteria 1800 al Bisbe Ruano 18 teniu una cita des de migdia fins a la nit, en benefici de la marató que aquest any ho destinem la lluita contra el càncer. Antonieta, escolta, que us vagi molt bé, que triomfeu a les desfilades i enhorabona per haver organitzat tot una activitat dedicada a la marató aquest any, vosaltres en solitari.
Sí, perquè dona feina, la veritat és que feina tenia. Però des d'aquí vull convidar tothom que vingui, perquè clar, quan més gent vingui, doncs, més podrem recaptar, per descomptat, no? I és el que ens fa més il·lusió. I gràcies a vosaltres, vull dir, a tu, Ricard, perquè és que, no, és veritat, és que sempre podem comptar amb tu, i això és un plaer.
L'Antonieta, la veritat és que insisteix, eh? Per tant, no, vull dir que aviam, que allà s'ho curre, eh? Vull dir que s'ha de dir i escolta, i així ho fem, i així ho diem, ara és una bona causa, i per tant, escolta, només que el dissabte a la tarda tingueu una estona, si no podeu anar tot amb alguna cosa concreta, doncs allà us esperaran. Antonieta, una abraçada.
Gràcies igualment.
Ja tenim aquí les Nadales més populars amb les partitures. Les nostres Nadales, un doble CD per escoltar i per cantar. A la venda aquest cap de setmana només amb El Periódico.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Diari La Grada t'ofereix el calendari oficial del Reial Club Esportiu Espanyol. Un calendari com aquest no pot faltar a cap llar espanyolista. Diari La Grada, ja a la venda al teu quiosc i a les botigues de l'Espanyol per només 9,95 euros. Calendari patrocinat per Ilumax LED Solutions.
Té problemes amb els bancs, inversions al Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973 27 27 99. La seva consulta serà gratuïta.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I, escolta, ahir, més o menys en aquesta hora, més o menys, minut amunt, minut avall, et deia que és habitual que donem la benvinguda al Cosme Garcia per parlar de barris, això ho vam fer ahir, doncs avui, els dimecres, a la meitat de la setmana, el que fem és donar la benvinguda també al Cosme Garcia, però per escoltar l'entrevista Cosmopolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia, ja ho diu la tradició. Cosme García, que treballa de noche i de dia.
I de dia, sí.
Això és així. Avui tinc un personatge. Tu has fet l'Emili?
Sí, senyor.
Què és això? Vull dir que a mi no em va deixar fer-la. O sigui, que
jo sí.
Jo vaig demanar campament, però em van dir que no.
Bueno, jo la vaig fer la jura de verd.
Sí.
Però després vaig estar fent el servei militar a la secció d'emergències de la Creu Roja.
Ah, bueno, clar, voluntari, tu, clar. Després allí vas conèixer la teva dona, no?
Sí, senyor.
Ah, veus, fixa, que bonic, eh?
Per això ja me vaig quedar... És un amor de pel·lícula, eh?
Per això me vaig quedar jo solter, me vaig quedar... No vaig fer la mili, clar. Ah, jo tinc una cosa que, per exemple, tu has fet la mili i no la tens.
Què?
Jo tinc la metopa d'honor dels militars.
No, home, no, jo no...
De la policia
i
de la policia. Sí, jo sí, perquè així m'he muntat un museu. No, hi ha persones d'aquestes que diu que ara desmunten tot el de casa i que s'ho vull al meu museu. No, jo només tinc el meu. Jo tinc una persona que és artillero veterano.
Ah?
Artillero veterano, cuidado, eh? Està a lo que és la Peña Colomina, anteriorment, pues era, bueno, el Club Ciclista de Lleida, i també, també és el president de l'agrupació L'Ardenca de Pessebristes, ara que arriba el Nadal.
Mm.
És a dir, que té un munt de coses d'aquelles que no es cobre un duro.
Ara és l'època, per això, eh?
Bueno, sí, o sigui, cada dia a les 12 és Nadal.
Cada dia a les 12 és Nadal?
És l'Àngelus. Cada día es el Ángelus, el ángel del Señor anunció a María y concebió por obra del Espíritu
Venga,
Santo.
Va,
¿qué dice Luis del Olmo? A rezar pecadores, que son las 12 del mediodía. ¿Eh? Y ahora tenemos aquí al Ángel León. Benvinguti, bon migdia.
Buen trobat.
Bueno, ya veus que si no es fa les coses amb una mica de humor, pues no serveix de res, la vida.
Pues es com s'hauria de prendre, amb bon talante, eh?
Bueno, precisament tu neixes a Lleida, però vens de família, un de cada cantó, no?
Pues sí, el meu pare d'un poblet de León i la meva mare d'Osca, del Campell concretament.
El Campell, el poble del senyor Duran.
Exacte. De fet, en segon o tercer grau som algo parents.
Ah, molt bé.
Estem emparentats amb lo Duran Lleida.
Per cert, sou dos germans, no?
Efectivament.
Molt variopintos, no?
Bueno, segons se mire, diu que la gent que mos coneix actualment, que cada dia mos assemblem més físicament, i per una altra banda, pues, jo penso que estem els dos involucrats amb entitats de tipus cultural i així, o sigui que els dos, encara que hàgim triat camins diferents, però la veritat és que estem involucrats amb entitats, o sigui, amb ganes de participar en coses de Lleida.
De tota manera, aquest any, ja que parlem de pessebres, ja que parlem del Nadal, la meva felicitació nadalenca ha sigut un homenatge a tota la gent del món del ferrocarril, que són moltíssimes persones que han vingut i han fet aquesta la nostra ciutat de Lleida. Per això un pessebre a la meva mà dona la benvinguda des de l'estació de ferrocarril de Lleida. Jo penso que és un merescut homenatge als ferroviaris i a tota la família ferroviària, fills, esposa, nets...
Bueno, tenen en compte que ma germà i jo tenim un pare molt especial, ho teníem, perquè ja va morir fa uns anys, amb 96 anys. Jo penso que devia ser el ferroviari més antic d'Espanya, perquè ell va néixer, o sigui, era fill de ferroviari, va néixer al tren, cosa que tenim documentat, o sigui, que la seva mare estava fent el recorrido entre el León i el poblet aquest on vivien, i va parir a dins d'un vagó de tren. I tota la vida va estar a la Renfe fins que es va jubilar, així que més ferroviari que ell és quasi impossible.
Parlant una mica de la teva trajectòria, tu professionalment a què et dediques?
Bueno, actualment no res, estic jubilat, com és natural, estic a punt de fer 77 anys, ara primers de gener, així que tota la vida he estat administratiu, treballant en una gestoria, soc graduat social, o sigui que el meu treball ha estat tota la vida administratiu.
Per cert, a tu t'encanta el ciclisme. Has estat un dels fundadors de, que molta gent això no ho sap, de quan se fa la Volta Ciclista a Lleida, quan encara no feia la Penya Colomina.
Efectivament. L'any 64, a l'abril del 64, vaig ser un dels fundadors, no el principal, però vaig ser el que va fer els estatuts de la Penya Ciclista Colomina. Aquí vaig estar durant 8 anys, me vaig prendre uns mesos sabàtics l'any que em vaig casar i a continuació vaig fundar la Societat Ciclista Ilerdense. És així que tota la vida també ha estat una de les facetes que m'ha omplert realment.
Veus ciclisme quan arriba la Volta a Espanya o el Tour o el Giro?
Procuro veure. La veritat és que avui en dia aquestes grans voltes se veuen millor des de casa, a la televisió, que el natural. Ho he vist molt, he estat moltes vegades in situ, i és un altre ambient, diem. Però la veritat és que per observar una etapa, encara que algunes vegades siguin recorreguts que no tinguin específicament un valor ciclista, o sigui, quan hi ha molts quilòmetres de pla i rectes i tal, és realment avorrit. però moltes vegades la veritat és que en la televisió veus el cap de carrera, la cua, les incidències, que la majoria de coses, si estàs al peu de carretera, pues t'ho perds.
De tota manera, jo he sigut un privilegiat de poder estar al rovell de l'ou d'aquestes muntanyes meravelloses que tenen les Terres de Lleida, o la Cursa Aragó, o la Volta a Catalunya. Tinc aquest privilegi, no té tothom, de poder estar al cantó dels corredors, de poder tocar un culot i ajudar amb una persona, o de veure caure un corredor, no? Suposo que això marca moltíssim, no? Perquè tu encara continues fent sortides ciclistes, però recordes quin ha estat el quilometratge més llarg en un sol dia?
Pues sí, sí que recordo, 240 quilòmetres des de l'alt de Portet d'Espet, des de França, arribant per l'est i fins a Lleida. O sigui, això amb una jornada que lògicament era cicloturista, anàvem fent paradetes, però bueno, amb una marxa que 240 quilòmetres no t'hi pots dormir tampoc. O sigui que aquest és el meu rècord de amb un dia de més quilòmetres.
Àngel León, t'impliques moltíssim amb el món del pessebrisme. Ets pessebrista?
Sí, de tota la vida. Bueno, de tota la vida, des que tenia 8 o 9 anys, que vaig ser potser l'iniciador. Dintre la família no hi havia massa tradició de fer pessebres, i jo en algun moment determinat pues, vaig comprar unes figuretes i vaig començar, pues, ja dic, als 8 o 9 anys, començant, jo vivia al carrer Condes d'Urgell, era una zona que la parròquia del Carme, diem que era el seu barri, de la parròquia del Carme, i mossèn Ramon Torres
García,
que alguns lo recorden, va estar molts anys de rector del Carme. Jo vaig veure l'església del Carme Vella i la nova, i a més dos o tres anys que va estar provisionalment amb una sala de ball, a més,
sí, sí.
Precisament. O sigui que tota la vida he estat fent pessebres i involucrat amb el món del pessebre.
Ja arribant al final, com a persona ets un noi serio o juerguista?
Bueno, jo penso que més bé serio. Més bé serio, jo penso que no és a gust. Penso que em faig amb tothom, sigui de la rama que sigui, però que normalment no sóc d'aquestos, amb molt riure i molt xistós i tal, no.
No ets els acudits, no?
Exacte. Bueno. Alguna vegada, si la conversa surt i tal i te'n recordes, cosa de que a vegades sol passar poc, perquè tinc una memòria més bé fluixa, però alguna vegada te'n recordes d'algun xiste o d'algun acudit i el soltes amb poca gràcia.
Per cert, estàs casat amb filla de pagesos.
Pues sí.
I l'Horta t'encanta i quasi bé t'has implicat totalment. Diuen que la gent d'Horta cuina molt bé. Tu saps cuinar bé?
Pues
los de la partida Rufea diuen que cuinen molt bé.
Diem que jo una de les especialitats que vaig aprendre del meu sogre, que era pagès, era fer els caragols a la llauna. Fai petites cosetes a casa.
Diuen que eren els caragols de Cal Manquet.
Pues sí.
És així.
Los feia i me vaig implicar, i ara pues, pràcticament a la torre on tenim aquí la partida de Rufea, pues, vaja, pues, potser et diria que 40 vegades a l'any fem caragols a la llauna, que és la nostra especialitat, diem.
Això,
llavors, moltes vegades, la majoria de vegades, les fa jo.
Això de que cada any tinguem la gran possibilitat i el gran, jo diria, privilegi de poder fer un pregó de Nadal amb un ajuntament, que penso que això no passa a tot Espanya, i sentat al cantó de l'alcalde, del bisbe i del pregoner, això et deixa petjada la teua vida?
Pues sí. Sí, la veritat és que jo he estat una persona que no m'ha agradat estar a primera fila ni a les tribunes. Inclús quan vaig ser president del ciclisme, la majoria de vegades deixava, o sigui, agafava el micro i explicar una mica les vicissituds de l'etapa en comptes de pujar a entregar trofeus. O sigui que aquest aspecte de pessebriste m'ha donat peu pues, a conèixer moltíssimes persones que tampoc hi ha alardejat, com avui en dia la gent qualsevol cosa, qualsevol detallet penja als Facebooks
i
aquestes coses de telèfon. Jo no hi he alardejat molt, però me sento molt orgullós d'haver conegut pues, personatges, un president de la Generalitat, la Generalitat, pues, moltes persones, president de la Diputació,
Paloma Gómez Borrero i altres pregoners. Acabem, Àngel, no tinc més temps. Te vull comprometre, venga, un compromès. Quants pessebres amb vitralls havia instal·lats a la ciutat de Lleida i que ara no hi són? Vitralls. Que pues, un era l'Anunciació, els altres...
Jo només me'n recordo d'un gran vitrall que estava a la paret contínua de l'Ajuntament de Lleida.
Aquest era el naixement. Correcte, un. Falten dos. L'altre?
Pues, si vols que et diga la veritat, si no és amb alguna església...
Pues no, que no. Era a l'estació de Renfe, era el segon, i el tercer era a l'estació d'autobusos. Eren els tres vitralls fets pel Font, que mai s'ha sabut on són. Acabo, ara sí que et comprometo. Fes-me tu a mi una pregunta compromesa.
Bueno, jo penso... compromesa. Seguiràs per molt temps portant endavant aquesta tasca intensíssima, per una qüestió lògica d'anys i tal, no baixaràs una mica el nivell que tens ara?
Si Déu Nostre Senyor em dona salut, seguirem fent les coses i agafant aquelles que no agobien, no? Contra més gran te fas, més t'agobien les coses, però seguiré servint a la meva ciutat, que és la meva nòvia, és la meva dona i és la meva estima. Moltíssimes gràcies, Àngel León, que tinguis tu, tota l'agrupació de pessebristes, la teva família especialment, molt bon Nadal.
Pues moltíssimes gràcies i igualment per tothom, que passi un bon Nadal amb tranquil·litat i salut, sobretot.
Salut i llarga vida. El meu correu és cosme@copelleida.com i el teu, Ricard, WhatsApp, quin
WhatsApp, és? WhatsApp, vinga, el 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs apa, que obrim aquesta finestra dels records, cap on ens porta avui?
Mira, avui parlarem d'un personatge, i demà potser també, però avui parlem d'un personatge que era la Cameta. Ah. I qui era la Cameta? Mira, la Cameta no surt a les grans enciclopèdies, però de fet hi ha persones que han esdevingut veritables i veritablement populars entre els seus conciutadans. Aquest és el cas, entre altres, de la Maria Roger d'Alcarràs, més coneguda com la Cameta. El moment més àlgid de la seva popularitat cal cercar-lo, vull dir, a final del segle XIX i principis del XX. Era una dona d'uns 50 anys i vivia amb la seva mare en una casa molt vella i en molt mal estat que estava situada al costat de Cal Ferrer, de la plaça al carrer Major. La seva tasca era ajudar els altres. Feia el que a cada casa necessitaven i sense cobrar res a cap lloc. Una de les feines que feia sovint era ajudar el forner a arreglar el forn per coure el pa per la població. Cada dia, al migdia, tocava la campana del poble, tocava el toc de l'oració. Per això, per saber si era migdia, mirava els rellotges de sol del poble, en especial el que hi havia al frontal de la casa dita Santa. A l'hivern, els dies de núvols o boira, es guiava pel seu instint. Quan no tenia feina, era típic veure-la fer mitja o calceta, però quasi mai assentada, mai asseguda en un lloc, sinó que anava caminant pel carrer duent penjada al braç esquerre la cistella on portava els cabdells mentre es feia la feina i on deixava les agulles i també les peces que quan es cansava. De veritat que la seva figura diu que era estrafolària i la seva roba sempre molt mal cuidada, però era una persona que tenia un cor grandiós perquè només ajudava els demés i era la seva feina de cada dia. Subsistia com podia, però la seva finalitat era ajudar els altres. Aquesta era la Cameta, és a dir, la Maria Roger d'Alcarràs. I per acabar la dita d'avui ens diu: no mengis per menjar, menja només per passar.
Aquesta setmana veig que m'estàs deixant a ratlla, eh?
No,
el tema
no.
De menjar.
A veure, també va fer una mica de dijuni aquesta setmana, si un
sí,
vol
senyor.
Fer algun excés per Nadal.
Sí, senyor. Gràcies, Joan.
Adéu.
Em sap que anem ja directes cap a la una, com em coneix el Joan. Senyals horàries, busquem la darrera hora i després obrim la Nacional 240 amb la Mònica Carrasco parlant de coses d'oci i a dos quarts parlem de noves tecnologies a l'Infocope Lleida.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El autor del atentado de Estrasburgo atacó al grito de Alá es grande. Así lo acaba de asegurar en París el fiscal antiterrorista, que a esta hora está dando detalles de las investigaciones tras ese atentado. Cuatro allegados del supuesto autor del tiroteo estarían detenidos. Mientras, se sigue buscando a ese agresor en toda Francia. Hasta París nos vamos, corresponsal Asunción Serena.
El fiscal de París, Rémi Etz, ha confirmado carácter terrorista del ataque de ayer en Estrasburgo, donde un hombre llamado Sheriff sembró la muerte a lo largo de seis calles del centro de la ciudad. A lo largo de todo ese recorrido ha abierto fuego en numerosas ocasiones con un arma de fuego y ha utilizado un cuchillo con el que ha herido gravemente y ha matado. El número de víctimas es dos fallecidos, una persona en estado de muerte cerebral y 12 heridos, seis de ellos muy graves. El fiscal ha informado que hay testigos que oyeron al sospechoso gritar Alá Akbar. Era conocido por los servicios de prisiones por su radicalización y proselitismo. Había sido condenado en 27 ocasiones por robos y violencias perpetradas, sobre todo en Francia, pero también en Alemania y Suiza.
Cataluña, seguida de Aragón y Asturias, son las comunidades que tienen mayor presión fiscal. Las que menos pagan en tributo son Vizcaya, Álava y Madrid. Susana Moneo.
Se trata del índice de competitividad fiscal. Hablamos del impuesto de patrimonio, sucesiones, actos jurídicos documentados o del IRPF con cargas y deducciones autonómicas. País Vasco, efectivamente Madrid y La Rioja están en el top de los mejores. Lo peor, donde más se paga, es en Cataluña. Allí se triplica la media de tributos propios, los autonómicos, de las demás comunidades. La familia, ¿dónde es mejor tratada? Pues en el País Vasco. Ahí están las mayores deducciones por hijo, mientras que en Navarra es donde menos deducciones tienen. Extremadura cuenta con el impuesto sobre patrimonio más alto y Madrid con el más bajo.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Hay novedades en la última gran operación de la Guardia Civil contra el tráfico de armas. Hay cuatro detenidos en Madrid, Asturias y Cantabria. Los agentes han incautado 322 armas de fuego y 50.000 cartuchos. Hay fusiles de asalto AK-47, subfusiles, pistolas ametralladoras y más de 250 armas cortas preparadas para disparar. En Avilés se juzga a un padre que a través de un perfil falso en una red social pidió a su hija de 14 años que le pasara fotos desnuda. El abogado del padre dice que lo hizo para dar a la niña una lección y ponerla a prueba. La defensa de la menor pide para el padre 2 años y 1 día de prisión y una orden de alejamiento durante 3 años. Y una celebración a la que nos unimos hoy desde COPE. Hace 110 años inauguró en Caldas de Malavella, en Girona, el hotel balneario Vichy Catalán. Ya años antes, sus aguas habían sido declaradas de utilidad pública gracias a sus propiedades. Hoy vamos a descubrir más sobre ellas con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, porque desde las 3 hacen la tarde de COPE desde el hotel balneario Vichy Catalán.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con el Real Madrid y el Valencia cierra la fase de grupos de la Champions.
Los dos conocen su destino. El Real Madrid clasificado como primero de grupo para octavos de final y el Valencia eliminado de la Liga de Campeones va a jugar la Europa League. A las 7:05, Real Madrid CSKA de Moscú. No ha entrado en la lista de convocados ni Ramos ni Ceballos. Vuelven a la lista Kroos, el alemán, y Marcelo, el brasileño. Y en Valencia, en Mestalla, a las 9, Valencia-Manchester United. El equipo de Marcelino debe ganar para asegurarse ser cabeza de serie en la Europa League. El lunes es el sorteo de octavos de final de la competición europea de la Liga de Campeones. El Barcelona ha terminado primero de grupo y el Atlético segundo. Hoy tiempo de juego a partir de las 6:30 de la tarde.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
En el espejo nos vais a acercar a la realidad de la comunidad católica de Abu Dhabi.
Pues sí, porque la semana pasada subimos que el Papa va a viajar hasta esta ciudad, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, el próximo mes de febrero. Hoy precisamente se ha hecho público el programa. Esta noticia nos acerca a una realidad bastante desconocida por nosotros, la de los católicos que viven en la península arábiga. Son más de 1 millón los que se integran en una única diócesis que comprende 3 países, los Emiratos, Omán y el martirizado Yemen. Al frente de esa diócesis tan peculiar se encuentra el capuchino de origen suizo Paul Hinder, que habla emocionado de la fe de sus católicos, con frecuencia probados por problemas como la precariedad laboral o la falta de derechos de ciudadanía. Aunque eso sí, para las autoridades de este país, la cuestión de la tolerancia religiosa es una prioridad. En fin, vamos a contar más cosas de esta comunidad dentro de un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Cinc minuts, 11 segons per sobre de la una. Sé que li encanta que sempre digui l'hora amb aquesta exactitud. Ricard Álvarez, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Tu anava a dir, caram, escolta això,
home, Que vegi la gent que estem aquí en directe realment, Que no...
Sí, una de les 2 o 3 o 4 pantalles d'ordinadors que tenim davant...
Exactament.
Tenim el rellotge ben gran.
Exacte. Sí, jo això, mira, de vegades sí que pugem alguna foto a Twitter, no? Sí. Però jo no sé si la gent té la imatge, no?, quan ens escolta, de que estem aquí amb... Jo en tinc, mira, ara mateix 3 en funcionament. 3 pantalles, 2 teclats, 2 ratolins, sí. 3 ratolins, clar.
I la llumeta vermella.
I la llumeta vermella. La llumeta vermella és la que et diu que ara sí has de començar a parlar, has de dir que s'ha obert la Nacional 240 un dia més. Déu-n'hi-do, 12 de desembre, ja,
sí,
Ricard.
Sí, 12 del 12.
Això ja és aquí, Ja ho tenim a sobre.
Oh, clar, són 2 setmanes. Mira, estem exactament a 10 dies del Dia de la Salut.
Sí.
Que ja, o sigui, el dia de la loteria, que ja aquell dia és el que ja dius, vale, ara sí, ja, ara d'aquí 2 dies...
Ara ja és Nadal.
Clar, llavors ja és segur, segur,
Sí. En si fi, tu portes molta loteria...
A veure, em porto menys que l'any passat, perquè és una cosa que ja m'he autoimposat, però em porto molta. O sigui,
Què és molta?
Em porto molta, ara no et sabria dir exactament, però comptant, perquè clar, hi ha participacions dècims i ho sumes tot.
Ja, això
tot,
és complicat.
Jo crec que entre 9 i 10 dècims els tinc,
Oh,
i per mi és molta loteria,
és molt,
això.
Per mi és molt, això, també.
Bueno, comptant tot a casa, refereixo.
Ja, però sí, és Déu-n'hi-do. Ara hi haurà gent que ens estarà escoltant i dirà, no, Déu, això no és res.
No sé, però escolta, pensa que els nens hasta em porten loteria del futbol i de no sé on. És que, de veritat, clar, t'ensenyen el número i què fas, ja? Doncs l'has d'agafar.
Ja has d'agafar, perquè si te'n recordes, clar. I si toca, què?
No pot ser.
No pot ser.
Escolta, jo... Bueno, explica'm.
T'explico. Avui, ja sé que aquests dies estem tots una mica allà, comencem a estar farts de menjar, amb això de tants sopars d'empresa, d'amics, i que ens ve a sobre encara el pitjor. Però és que aquesta cita gastronòmica no podíem deixar d'anomenar-la. Us portaré fins al Canà, perquè aquests dies s'hi celebren les jornades gastronòmiques de la Clementina,
mare
tota una institució.
Mare de Déu.
Tu, bueno, què faràs?
Jo què faré és baixar el cinturó un forat dels pantalons. No, escolta, jo et faré una proposta justament, mira, per recuperar la línia. Et faré una proposta avui del que és la pujada a la Seu Vella, és una cursa popular. Hi ha la versió de caminada no competitiva i la versió competitiva de 10 quilòmetres, i les curses infantils ajuda a cremar, però a més també aquest any, ja les darreres edicions, també va en benefici solidari de la Marató. Per tant, doncs mira, estarem fent 2 coses alhora. Fer salut, el que diuen, i ajudar a que ens duri més la salut, per entendre'ns.
Està bé. Ah, mira, doncs vinga, molt atent tothom. Jo primer us porto menjar i després fem la cursa per baixar-ho tot una mica. Va, quan són la 1, 8 minuts i 15 segons, ens hi posem. Avui la nostra proposta és gastronòmica, però va especialment també de conèixer més un territori a través d'un producte. És la Clementina, en aquest cas. Ens porta fins al Canà, perquè allà teniu fins al 23 de desembre les 25enes jornades gastronòmiques de la Clementina. En parlem avui amb la Maribel Fibla. Ella és portaveu del col·lectiu de cuina d'Alcanà i les cases d'Alcanà. Maribel, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Merci per acompanyar-nos. Escolta, 25 edicions ja d'aquestes jornades gastronòmiques, això vol dir que tenen bona salut, no?
Sí, de moment sí. De moment ja fa este temps, 25 anys, i després, clar, pues, bueno, les anem repetint perquè pues, ajudem també una mica els pagesos d'aquí del Canal i a nosaltres també ens va bé com a cuina.
Uh-huh. És aquest el secret de que es mantingui tantes edicions i que funcionin, aquesta cooperació?
Sí, és un... Diguem, jo crec que és una miqueta l'aportació de tots, que ajudem-hi tots, i cada any ja veus que... I clar, abans, fa 25 anys, no, tampoc no es feia el que, diguem, es fa ara, no? Quan es comença que els restaurants no participaven, i ara fa uns quants, bastants anys per aquí, que ja participem nosaltres també, i molt bé, sabeu, uh-huh. És que molt bé.
Quants restaurants hi participeu en aquesta edició d'enguany?
Participem en 10 restaurants, uh-huh. Sembla, 9-10, sí, exactament, i, bueno... I sí, i molt bé.
Uh-huh. Ha crescut en aquests anys, han crescut, evidentment, el nombre de restaurants que hi participeu, però també ha evolucionat el concepte, diguéssim, dels plats, no? Perquè ara algú pot ser que ens escolti i no conegui què és el que feu aquests dies, pensarà, home, amb la Clementina, doncs bé, sí, a les postres, no? O així, però no, hi ha aquí un treball també de pensar i reinventar, no?, la cuina.
Sí, perquè són molts anys. I cada any, pues, has d'anar mirant una mica, diguem-hi, el que fas, no? Uh-huh. I llavors, aleshores, pues, clar, ens trobem que cada any, que fem aquest any, però clar, tenim un ampli ventall per poder fer coses. També estem patrocinats una mica en el d'això d'Alícia.
La Fundació Alícia, sí.
La Fundació Alícia, molt bé. I també pues, tenim uns quants plats que podem traure d'allí, però en tot això no hi ha suficients, tampoc tenim que reinventar cada vegada, fer més plats, més novetats, perquè, clar, sempre el mateix pues, no hi podem fer.
Clar, aquí la cosa suposo que està en trobar l'equilibri entre la cuina tradicional, també de la vostra zona, no?, del Canà, de les Terres de l'Ebre, i aquesta innovació, no?, aquestes barreges de vegades que ens sorprenen als comensals.
Sí, ja tens raó, perquè, clar, la cuina nosaltres aquí en aquesta zona nostra tenim una cuina tradicional, val?, i aleshores pues, inventem alguna cosa més que pugui sortir fora del tradicional. Uh-huh. Llavors, com que és cada any, com ja havia dit abans, pues, tens que això o allò o l'altre, i clar, i cada vegada pues, surten les nous cada any que puguem fer.
Jo en tinc aquí, per cert, poden consultar, ho direm per a tots aquells que ens escolten, a www.alcanaturisme.com, poden consultar els menús, els plats, els restaurants que hi participen. Tinc aquí, m'he apuntat alguns plats, Maribel. Cremós de patata violeta amb polp i allioli de clementina. Canyuts del Delta amb un raig d'oli de clementina. Secret de porc a la brasa glacejat amb clementina. O sigui, que es pensi que la clementina és només per les postres, va molt equivocat, eh?
No, la clementina podem ficar-la a tots els llocs. El postre se pot fer amb salat i amb dolç, amb el que vulguis. Uh-huh. I queda bé en molts de plats, queda perfecta. És l'agredositat que té, el contrast de l'agredolç, i queda perfecta.
Clar. És ara, de fet, la campanya de la clementina és ara, no? De novembre fins a febrer és el moment en què està millor, no?
Sí, ara les començarem, que ja fa al setembre, a finals de setembre, ja se'n van collir, que són les primerenques, són les més primeres. Llavors, clar, doncs aquelles sempre són més acidoses, tenen més àcid, són una miqueta més complicades per cuinar, per l'acidez que tenen, però que, bueno, tampoc nosaltres ho podem solucionar, arreglar-ho, tantejar, ficant-ne més quantitat, ficant-ne menys, però ara i en aquests moments la clementina ja ha agafat tota la seva dolça, i quan més anirà, més dolça serà, i llavors és boníssima per tot.
Clar, sí. Nosaltres, ja hem dit, el web, el Canà Turisme, tenen els menús i els restaurants que hi participen. Són menús tancats, diguéssim, i de preus que van molt diferents, no? Hi ha opcions més econòmiques i d'altres potser que pugen una mica de preu, però jo crec que hi ha un ventall per una mica tothom, no?
Sí, perquè em sembla que són 28, llavors són el de 30 i algo i el de 40, 35, 40. I, bueno, i llavors aquí, clar, cada un ja pot triar, i com que hi ha tants de restaurants, pues, també cada un es mira el que més li agradi, i llavors, pues, mira, tots tenen opcions per a qui vulgui en diferents preus.
Clar, és fins al 23 de desembre, teniu temps, allò just abans, no?, de que comenci també els compromisos grossos de Nadal.
Sí, noteu... perquè després sí.
No dic, noteu que molta gent ja és habitual de les jornades, o per exemple, aquest any que ja porteu uns dies, esteu veient públic nou, gent que per primera vegada us ve a visitar amb aquesta excusa.
Sí, jo enguany veig gent nova, que molta gent de fora també, vull dir que ve per degustar els menús estos, i si, així com fa anys atrás, pues sempre era més la gent d'aquí de la nostra zona, del contorno. Ara crec que enguany jo per lo menys he vist que ve molta gent de fora que per poder degustar-ho.
Això sí. Està bé, no? Això vol dir que el missatge també està arribant fora, perquè de vegades potser hi ha gent, i avui que més ens escolten des de Lleida també, no? Que sàpiguin sí. Que la clementina és tan important en aquesta zona, no? I per això la feu protagonista.
Sí, 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 perquè la nostra zona, diem, i també tenim el producte del mar, que el tenim al nostre costat, però és que a no res, a l'altra vora de la platja tenim com aquell que diu les clementins.
Clar.
I llavors, clar, és la nostra cultura d'aquí baix és...
Esta. Exacte. Escolta'm, la Maribel, tu ets la portaveu del col·lectiu, però estàs no, representant també el restaurant Casa Ramon que participeu. Explica'm un plat que tingueu al menú, a veure, a casa vostra, amb la clementina.
Pues mira, en la clementina, bueno, hi ha uns quants, no? Però el que enguany nosaltres hem fet, que hem tret més nou, ha sigut un canaló de peix, per exemple, de rap, llangostí i lluç, val? Nosaltres fem un canaló d'este peix, i llavors el que li han fet ha sigut fer-li l'envoltori del canaló sí. I han fet una gelatina de clementina.
Carai!
Sí. Llavors el canaló li han fet la gelatina de clementina, l'han embolicat com un canaló, clar, per exemple, el canaló, en la gelatina de clementina, i clar, està molt bo. Queda un contrast, el que et deia abans, que contrast és un agredolç, val, però... que està molt bo.
Sí. Doncs escolta, jo recomano a la gent que s'apunti per conèixer més la zona, per conèixer més la cuina de Clementina, i així ja anem agafant idees per Nadal, no, Maribel? Que ara estem tots aquestes setmanes, estem tots amb el menú a veure què faré el 24 i el 25, no? Doncs vosaltres...
És tota la raó. Estem tots nerviosos ja que és el que farem i que comprarem, però sí, però poden fer moltes coses, sí.
Clar, doncs escolta, és una bona manera de conèixer això i així sorprenent també a casa. Vagin a agafar idees aquests dies al Canà, 25enes jornades gastronòmiques de la Clementina, fins al 23 de desembre. Sempre reservem, evidentment, que aquests menús són menús elaborats i, no? I sí. Que porten molta feina, hem de reservar, en la mesura que,
millor,
que es pugui.
Sí, millor, si no es pot, pues, que la gent que ve de pas o que sigui no la pot reservar, pues, normalment que no reservi, no hi ha problema. Si podem, ho farem i no hi ha cap problema. Però és un més elaborat, són dies més elaborats, i llavors, clar, si ho sabem nosaltres anticipadament, pues, ja mos va millor per ells i per nosaltres.
Per tothom, clar que sí. Doncs, Maribel, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estoneta. Et deixo tornar a la cuina, que sé que és mala hora per vosaltres, sí. I torna quan vulguis. Gràcies.
Molt bé. Pues moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia.
En Herrera en Cope nos gustan las historias.
¿Qué hay que hacer con un niño que no duerme?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
¿Usted qué tal lo pasó?
A mí me han quedado secuelas, pero estoy curado.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
He tenido mellizos.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Nos dijo el médico que íbamos a tener semelos, digo, pues voy a comprar unos libros a ver de qué va. No vale, no se gasta el dinero.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Con la app Vertidriver puedes conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche. Demuéstranos que eres un buen conductor y si alcanzas los 90 puntos, este 40% de descuento es tuyo. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android o entra en verti.es.
Hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva. 7.000 niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de empezar una vida. Con tu ayuda, UNICEF puede salvarlos. Con 20 euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos. Dona UNICEF en unnombreunavida.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Esta tarde para Pilar Cisneros y Fernando de Aro trabajar será un placer, porque la tarde de COPE se emite desde el magnífico Hotel Balneario Vichy Catalán, un establecimiento centenario con todas las comodidades actuales. Esta tarde, la tarde de COPE en directo, en el Hotel Balneario Vichy Catalán, en Caldas de Malavella.
Doncs mira, Mònica, avui anem a buscar una proposta. Mira, avui és una proposta, jo potser diria que no és tan popular com d'altres, però és maca perquè ens permet dues coses, que la proposta que us porto avui, i és, ho pots anar a veure o pots anar a participar-hi. Clar, per anar a participar-hi, ara veureu per què us ho dic, s'ha de tenir unes condicions físiques, home, no et diré excepcionals, però, home, una mica cuidades, I és que avui us parlarem de la pujada a la Seu Vella. La pujada a la Seu Vella és una cursa popular que fa ja 38 edicions que s'organitza i que, com bé diu el seu nom, doncs té el seu final i el començament també, a la Seu Vella, i que transcorre doncs per el trama urbana de la ciutat de Lleida. Mira, per parlar de tot plegat, avui ho farem amb el seu director i fundador, el Joan Moranyo. Joan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia, bueno, espero dir alguna cosa, perquè fa una mica de boira, no?
Tenim ja...
S'està marxant, però aquest dematí a les 8 que he anat a fer el recorregut per la mitjana, havia una mica de boira, sí.
Bueno, escolta, Joan, has anat a fer el recorregut. Has anat caminant o corrent ja?
Bueno, he anat a dues coses, com cada any. A donar un vistazo com està de tot allò.
Joan,
tu... que havia gent entrenant per allà.
Tu ets el director actual de la cursa, però a més és el que ho va començar tot fa 38 anys, eh?
Pues sí, la veritat és aquesta. Jo vinc del món aquest, de l'atletisme, vaig tindre un problema de cervical als 28 anys o així, i per matar el gusaner i tenir contacte amb els meus amics atletes, pues me va donar fer una cursa. I vaig pensar, pues, una cursa diferent a les demés. Uh-huh. I, bueno, un any, dos o tres, jo estava una mica, no assustat, però una mica preocupat, perquè l'últim tren al carrer Cavallers, pensava, bueno, a veure si passarà alguna cosa. Bueno, ja portem 38 anys i no ha passat res.
Bueno,
que no passi.
Anem a ubicar-ho perquè... mira, anem a donar una plana web de moment, www.iter5.cat, sí. El 5 amb números, iter5.cat. Allí busqueu, perquè és una plana web on hi ha un munt de curses, però busqueu la de pujada a la Seu Vella de Lleida, ho dic perquè ens escolta avui gent de tota la província de Lleida i de Tarragona. Si teniu ganes de venir a fer una cursa singular, ho dic singular perquè ara us explicarem el per què, doncs encara teniu temps per apuntar-vos. Em consta, Joan, que heu tingut aquest any, bueno, que esteu tenint un increment d'inscripcions, vaja, per sobre del que teníeu previst fins i tot.
Pues la veritat és aquesta, no pensar en... és que la gent, molta gent...
Tenen ganes de córrer.
Sí, i s'apunta en l'últim moment i bueno, que és probable que a millor demà o passat demà tanquem perquè tenia més de lo que podíem pensar.
Bueno, per cert, que no ho hem dit, això serà aquest diumenge, dia 16, aquest diumenge dia 16, evidentment com totes les curses populars darrerament, ho dic perquè jo quan era jove les curses populars eren de 5 quilòmetres, avui en dia sembla que els 10 quilòmetres s'ha convertit en un estàndard, i per mi 10 quilòmetres segueixen una barbaritat, però vaja, per això deia que, aviam, una mica t'has de preparar, perquè 10 quilòmetres no els cor tothom, corrent, eh?
Bueno, és el que dius tu, s'ha de preparar una mica.
Una mica sí, que no tinguem algun ensurt després, eh?
Sí, no, la veritat és aquesta. Però
és que, avui... Joan, a més, a part de la cursa, tenim la caminada, i això sí que és per tothom.
Ah, això és veritat. La caminada és la tercera caminada, i s'apunta, l'any passat va vindre l'abuelo, el fill i el net, un home de 93 anys.
Imagina't.
I això és digne d'aplaudir, inclús van donar un premi per ser l'home més gran, no? Però vull dir, és una caminada que esperem a tothom. Fem el mateix recorregut, però nosaltres sortim a les 9. I els que corren surten a les 11:30. Per tant, que arribem a dalt i encara veiem la gent entrenant per sortir a la cursa ja, diguéssim, popular. Sí, mm-hmm. sí.
Molt bé. Anem a ubicar-nos. Estem al Turó de la Seu Vella, plaça de la Sardana. És als peus de la Seu Vella. Des d'allí hi ha la sortida. I després el recorregut, doncs, com hem explicat abans, no parlarem ara carrer per carrer, però el que sí que s'ha de destacar és que, evidentment, la Seu Vella està en un turó, es baixa pel carrer Cavallers, que és un carrer recte, però que va quasi bé des de l'alçada del riu fins a dalt a la Seu Vella. Primer es baixa, després la cursa transcorre per trama urbana, carrers de Lleida, però aquí hi ha el truc, o aquí hi ha la singularitat d'aquesta prova, Joan, i és que el darrer quilòmetre, aproximadament, es torna a agafar el carrer Cavallers per tornar a pujar. És una pujada que ja us dic jo que si vas tranquil i no vas cansat i caminant se't fa pesada, doncs imagina't si portes ja 9 quilòmetres i vens corrent, és un final gloriós, per entendre'ns, tota la pujada del carrer Cavallers i després encara doncs, les darreres rampes per arribar dalt a la Seu Vella.
Bueno, sí, és vital el que dius. Bueno, jo sempre dic el mateix, és com un Tour de France, el pujar l'Angliu, un tumbaler o algo, no? Una vegada has pujat, la satisfacció que tens, després de portar 9 quilòmetres de pujar el carrer Cavallers, que és un quilòmetre cent o així, però bueno, el carrer Cavallers, pues, si convé, afluixes la marxa o camines, vull dir que no. Sí, sí, pues per dir alguna cosa. Sí.
La fluixes, o tranquil, això ja ho notaràs, eh?
Sí, claro.
Molt bé. Ja. Ho dèiem també, que avui estem parlant d'una prova, és una cursa atlètica, també existeix la caminada popular, que és no competitiva, que es pot venir a mirar-ho, per entendre'ns. Aviam, hi ha gent que també li agrada veure com corren els altres, però també aprofites i visites tot el turó de la Seu Vella i veus aquest, el tema de la cursa popular. Però és que, a més, ho teniu obert també a les curses infantils, eh?
Pues sí, sí. És veritat, és que en la pujada participen des de benjamins a la categoria infantil de tots els col·legis, nanos que tenen 2 o 3 anys que corren amb els papàs, i tothom participa, i és una festa atlètica de Lleida, i és una prova que ja porta 38 anys, com has dit abans, i és això, i vull dir que entre tots la fem, entre tots no la fa el Moranyo sol, ni molt menys, però entre tot la fem, cada un fica el seu granet d'arena i és una cursa que és molt, molt, molt bonica, la veritat és aquesta.
Escolta, Joan, que abans ens has explicat que fa 38 anys, escolta, vas dir, caram, jo això vull organitzar una pujada a la Seu Vella. Aquest any està vinculada també a la Marató de TV3, a la inscripció?
Sí, sí, part de la recaudació va per la Marató de TV3, que ja portem un munt d'anys. Prova d'això que farà 4 anys va vindre les càmeres de TV3 en situ a fer en directe la prova aquesta un ratet, i això és, podem estar contents, perquè com que anem a darrere del patrimoni de la humanitat, la nostra Seu Vella, esperem que no tarde gaire que ens lo donin, doncs tot això suma, sí, sí. TV3 col·laborem amb ells, sí.
Joan,
i es col·laborem amb nosaltres.
Escolta, ara que no ens escolta ningú, però tu de tant en quant surts a entrenar, m'han dit?
Sí, sí, jo entreno, però ve d'això que farà de 7 anys cap aquí, jo fec curset de 100 quilòmetres de muntanya, i he fet matagalls, que són 6.000 metres de desnivell acumulables, i he fet molts d'arreus, que són 112 quilòmetres. Vull dir que no. Una cosa és pla i una cosa és muntanya, i l'ho he fet en 20 hores. Vull dir que jo ja tinc 68 anys, i bueno, lo porto a la sang, m'agrada, i punt. El que faig jo lo pot fer una altra persona que l'agradi l'atletisme i que entreni una mica, vull dir que... Joan, i una mica de coco.
Joan, saps que hi ha gent que quan li dius que ha de fer 100 quilòmetres amb cotxe li fa mandra?
Sí, la veritat cotxe, és aquesta, sí, sí.
Jo, tu ho has fet corrent, això.
Jo quan vaig fer Montserrat Reus, quan venia cap a Lleida i diu, hosti, pues per aquí he passat jo, m'entens? Quan Déu estava a Santes Creus, dic, encara me quedé per arribar al Reus, però vull dir que és el que dius tu, 600 quilòmetres pesen. Sí, sí.
Molt bé, escolta, això és una altra història. Aquest diumenge, i en col·laboració amb la Marató, tenim la pujada a la Seu Vella, arriba a l'edició número 38, que es diu ràpid, 38 anys fent aquesta pujada. Escolta, sempre s'ha fet ara cap al desembre, a final d'any?
Sí, sí, sempre s'ha fet aquest temps.
Ara amb el fred, eh? Sí, sí. Teniu la cursa atlètica de 10 quilòmetres i també teniu la caminada popular no competitiva, per si voleu anar, escolta, amb la família, amb els amics o sol, a caminar. Els indrets són molt macos i també hi ha les curses infantils, que també són interessants de veure. Sí, sí. I per això ho hem volgut oferir avui com una opció d'oci. Que tu t'agrada córrer, doncs apunta't a iter5.cat, iter i el número 5 amb, o sigui, el 5 amb números .cat, allí et pots apuntar, a les infantils també, i si només vols venir a veure-ho, doncs també seràs benvingut i gaudiràs de l'entorn del Turó de la Sovella. Joan Moranyo, director i fundador, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona per arribar a les 38 edicions, que no és gens fàcil, i que vagi tot molt bé, eh?
Bueno, esperem així, gràcies a vosaltres, perquè la difusió que feu de la prova, i el que he dit abans, la fem entre tots, i és un orgull per Lleida, i aquesta cursa que tira endavant, 38, 39 i 40, els licències i siguin. Gràcies.
Doncs ja ho veus, Mònica. De totes maneres, jo vaig preguntar a la infantil si comprovaven l'edat i l'estatura i em va dir que sí, per tant no m'hi podia colar, la infantil.
No. Bé, escolta, el teu ritme sense pressió, sí, sí. Ricard, però...
Jo la caminada sí.
És una bona causa. Sí, la caminada sí. També m'apunto. Si et sembla...
L'altre has de preparar-te per anar a fer 10 quilòmetres, que no... Ah, que no,
eh? Això compte, eh? Sí, que sí. La gent de vegades s'apunta sense una preparació física i no alimentària ser, no? Prèvia i és... Sí, ens podem emportar un disgust, eh? S'ha de fer bé les coses. Si vols, quedem per dinar el dia abans, dorm des de la Clementina i després ho cremem amb la...
Agafem forces.
la cursa. Bueno, jo ho dic per... No?
Que sí, que sí.
Està bé.
Molt bé.
Arribem a 2:15, ja que sí. Puntuals avui, eh?
Estem aquí a 2:15. Gràcies, Mònica. Fins demà. Adéu.
¿Sabes ese momento en el que cancelan tu vuelo sin dar explicaciones y la empleada del mostrador te dice amablemente que te va a dar un zumito, pero indemnización? Nah. Ese es un momento Legalitas. Como una catedral. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Para esos padres que se trabajan un menú de 27 platos. Para esos hermanos que ponen Belén, árbol y turrones. Y para esas madres que se preocupan porque todos tengan una sonrisa. Porque este es un mensaje para todos los que mantenéis viva la ilusión. Este año es muy fácil acertar con el Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Nuestra herencia. El legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
¿Sabes que esa chaqueta está pasadísima de moda?
Pues ¿sabes lo que sí se lleva ahora? Mi seguro de Línea Directa, un seguro increíble a un precio aún más increíble.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Madre mía, si es que llegas tarde. Pero a todo, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
I aquesta és la sintonia que ens indica cada dimecres que a partir d'ara anem a parlar de manera planera de noves tecnologies. Saps que ens trobes a internet a www.infocopelleida.com, perquè això és l'espai, l'Infocopelleida, i també ens pots escoltar al podcast des del primer espai fins al 450 no sé quan, que això ens ho dirà avui el nostre director d'Espai de les Noves Tecnologies, el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Doncs avui Espai 457.
Mira, 457. També està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Molt bé, Jaume. Escolta, de què parlem avui?
Doncs avui parlarem de com podem estalviar a casa, més concretament amb el subministrament elèctric.
Ah, mira, m'interessa. Ah,
sí?
Home, amb tanta llum de Nadal ara, de més...
Doncs suposo que hi ha accions que són òbvies, però segur que també descobrim algun truc o manera fàcil d'estalviar-nos uns dinerets que sempre ens venen bé.
Vinga, va, m'agrada avui.
Doncs avui a l'espai, bueno, a l'espai entrevista, doncs com sempre, aquests consells que no us podeu perdre. Ah. I després, com sempre, farem aquesta petita pausa pel concurs d'adivinar la cançó o l'any o aquesta sorpresa musical.
Bueno, la cançó és fàcil. Avui el que potser no recordareu és l'any, però la cançó jo crec que és fàcil perquè crec que ja l'hem escoltat algun dia.
Sí? Anem molt enrere o què?
Bueno, sí, sí, és que quan tu mires... Sembla que no, però quan tu mires dius, ostres...
Por cierto, ¿habéis visto Bohemian Rhapsody?
Jo no, todavía.
No, no. Oh, ¿cómo sois?
¿Es buena?
Sí, no, paso.
Ah, paso.
Doncs bueno, pues això, i de la música que ens porta el Ricard, però passem
me la,
a...
¿Me la recomiendas o no?
Sí, claro, por supuesto. Ah, vale.
I de la música que ens porta el Ricard, passem a l'efemèride que ens porta el David. Fins en quin any anem avui, David?
Bueno, unos 30-30-30 años.
30-30-tantos? 30-50 y algo?
30-30-tantos años y muchos millones de dólares.
30 y pico, els ordinadors anaven amb disquets encara,
eh? Sí, ja, ja.
No, t'ho dic perquè, clar, som lluny.
Vinga, i tot seguit, doncs, continuem amb l'actualitat del món TIC a la tertúlia d'Àfric. I deixarem, com sempre, el millor pel final, on tindrem aquestes fantàstiques idees, solucions i, sobretot, comoditats. Què ens aporta aquest espai tecnològic del carrer Segòvia número 4 i a internet espaitecnologic.cat. I, com sempre, primer de tot, pitgem aquest snap clip, aquest botonet, i arrenquem l'espai tecnològic de Cope Lleida.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
El que us deia, el podcast aquest o qualsevol dels altres, jo crec que... Jo no ho he fet mai, Jaume, de tornar a escoltar el programa de fa 10 anys. Igual se'ns nota fins i tot a la veu, diria. Bé, no sé. Anem a l'entrevista del dia, va.
Doncs som-hi. En este momento tenemos muchas opciones para elegir la comercializadora de electricidad que tenemos en casa. Pero no sé si es tanta opción... Con tanta opción lo tenemos claro. Y muchos tenemos la sensación de que lo que ganamos por un sitio lo perdemos por otro. Y al final nos quedamos igual. Pero para hablar de qué opciones tenemos y si realmente es cierto o no es cierto, mejor hacerlo con un experto, Emilio Bravo, CEO de Lucera. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días y bienvenido. Si vemos en la web de Lucera y nos interesamos por quién es Lucera, porque claro, así de entrada, igual aquí no lo conocemos mucho, vemos que en el apartado de quiénes somos os definís toda la información de la compañía energética que no es una compañía energética. Entonces, ¿qué sois?
Muy bien, bueno, es un poquito de intríngulis, pero bueno, al final sí somos una compañía energética, pero realmente somos más una empresa, digamos, de base tecnológica que una comercializadora. Lo somos, pero al final la diferencia es que suministramos energía y además es solamente energía limpia. Pero realmente lo que hacemos de forma diferente es, bueno, que suministramos esta energía limpia a precio de coste. No ganamos dinero vendiendo energía, simplemente la suministramos a precio de coste. Y eso sí, cobramos 3,9 euros al mes a los clientes y de forma separada, ¿vale? De esa forma podemos hacer muchas cosas para poderle, para ayudarle a ahorrar, para ayudarle a entender su consumo y bueno, y sobre todo ahorrar y entender el impacto que todo esto además tiene el ahorro de energía y que además la energía que consuma sea limpia en el medio ambiente.
Entramos a lo que nos interesa. Según un estudio que habéis realizado, solo cambiando de la tarifa a discriminación horaria, ya reducimos.
Sí, es muy curioso. Al final la discriminación horaria, para quien no lo sepa, es que el día se reparte, las 24 horas se reparten en dos periodos. 14 horas son horas valle, donde la energía cuesta casi un 60% menos, y hay unas horas punta, que son 10 horas, donde la energía cuesta pues un 10 o un 15% más. Esto es muy sencillo. Al final, esta tarifa, sin hacer nada, con esta tarifa el 90% de la gente ahorra, ¿vale? Sin hacer ningún cambio de hábitos ni traspasar consumos de unas horas a otras. Y solamente lo tiene contratado el 10% de la gente. Nosotros lo que hacemos es hacer un cálculo muy sencillo y decir a nuestros clientes cuántos ahorrarían con esa tarifa. Y simplemente es la medida, probablemente la medida de ahorro más sencilla y más rápida de hacer.
O sea que esta sería la primera medida que tenemos que tomar, ¿no?
Sí, para que te hagas una idea, nosotros casi el 55% de nuestros clientes la tienen, el resto pues cuesta un poquito más de convencerles, pero lo bueno es que como tenemos el consumo horario de cada cliente, le podemos decir de forma matemática, oye mira, si tuvieras la discriminación horaria, en estos tres últimos meses hubieras ahorrado este dinero, además con dos o tres decimales, porque es matemático. Entonces, finalmente les vamos convenciendo le vamos recomendando siempre lo que más les interesa.
Como tenemos aquí un refrán en Cataluña, de mica en mica s'omple la pica.
Exactamente, perfecto. Eso lo define muy bien, solo que esta medida no es una mica, puede ser fácilmente 40, 50 euros y para muchos clientes mucho más.
Bueno, apuntado el primer consejo, vamos por más cosas. Aparte de cambiar a discriminación horaria, ¿cómo podemos reducir más en el consumo de energía en el hogar?
Hay una medida también que además ahora ha cambiado y va a tener más impacto, que es la potencia, ¿vale? La gente tiene más potencia contratada de la que realmente necesita, y al final es un término fijo, tú contratas tanta potencia y pagas tanto. La gente tiene entre un kilovatio, alrededor de un kilovatio y medio más potencia de la que realmente necesita, y simplemente ajustándolo pues ahorraría cerca de 60-70 euros adicionales. Uh-huh. Antes habría que habían escalones y solamente podías contratar en escalones de 1,15 kilovatios. Ahora se puede hacer de 0,1 en 0,1 con la última ley del último Real Decreto que presentó el Ministerio. Y la verdad es que es muy, muy interesante. Al final es no pagar un término fijo alto, simplemente pagar por lo que realmente necesitas. Es complejo, pero nosotros también ayudamos a los clientes a ahorrar por ahí.
Interesante. ¿Y cómo sabemos la cantidad de potencia que necesitamos?
Pues no es tan sencillo como la discriminación horaria. Pero bueno, nosotros tenemos una herramienta que es la calculadora que llamamos de derroche, donde introduciendo algunos datos sobre tu hogar, algunos datos de tu factura, y te decimos un poquito cuál es tu potencial de ahorro, ¿no? Y es la mejor manera de hacerlo. Y al final, si luego eres cliente, pues tenemos ya todas las curvas de consumo horario, etcétera, y te podemos ayudar a hacerlo de forma mucho más ajustada. Al final es que lo que hacemos es procesar información, mucho volumen de información. Ya más de 80.000 personas han utilizado la calculadora y les hemos ayudado a ahorrar. Luego ya, pues dependiendo de los valores y etcétera del resto de complemento de la compañía, pues bueno, pues ya puedes contratar con nosotros o hacer las medidas que te proponemos con la compañía con la que tengas contratada. O sea que es una herramienta libre y abierta para todo el mundo.
¿Qué acciones o electrodomésticos son los que más suben la factura?
Bueno, pues el otro punto de ahorro es este precisamente, ¿no? Es el tema del consumo, ¿vale? O sea, una vez tenemos el contrato más o menos optimizado, nos damos cuenta de que no tenemos ningún descuento engañoso ni estamos pagando por servicios que no necesitamos, el mantenimiento del hogar o averías o seguros de pagos, que sería ese punto que nos ha faltado. Luego está lo que llamamos eficiencia energética, es decir, consumir solamente lo que necesitamos y hacerlo de la manera más óptima posible, ¿vale? Los electrodomésticos que más consumes en el hogar, hablando de electrodomésticos, sería la nevera, ¿vale? Porque si un electrodoméstico está las 24 horas funcionando y es el que mayor rango de consumo tiene, ¿vale? Si no consideramos como electrodoméstico el sistema de climatización, ¿vale? Ya sea calefacción o aire acondicionado. Nosotros tenemos en la web también algunas recomendaciones. Lo bueno es que cuando te haces cliente, pues esas recomendaciones son totalmente personalizadas. Tenemos en cuenta el tipo de casa que tienes, el tipo de electrodomésticos, tu curva de consumo, si tienes hijos o no, etcétera. Y entonces te podemos decir a cada cliente lo que se ahorraría poniendo ese consejo en marcha. O sea, ya no es apaga las luces o baja la temperatura del termostato, sino si haces esto, te vas a ahorrar esto y además tiene este impacto en el medio ambiente. Pero bueno, al final es la nevera es el más importante y luego está el stand-by, ¿vale?
Preguntar también, ¿no? Todos estos electrodomésticos que tenemos, este universo de electrodomésticos que tenemos en casa, que están ahí en stand-by, están ahí quietecitos, esperando a que de un momento al otro los actives, pero están conectando porque están escuchando, entiendo yo.
Los vampiros que llamamos, ¿no? Son esos que van chupando energía y no nos damos cuenta. Esto se entiende muy fácil cuando lo explico diciendo, cuando dejamos el grifo abierto vemos que el agua se va por el desagüe y lo dejamos 20 segundos y se nos ha ido un litro de agua, la gente lo ve, el problema con la energía es que no se ve. Entonces tenemos un montón de cosas conectadas, el router wifi, el decodificador de la televisión portable, los cargadores del móvil, etcétera, etcétera, que están conectados, están chupando energía, son todos esos pilotitos rojitos o verdes que vemos por la casa y están chupando energía. Es poca energía, pero para que os hagáis una idea, es aproximadamente se estima que entre el 10 y el 11% de la energía que consumimos al cabo del año se nos va por el stand-by. Esa energía que se nos va, que consumimos, pero que no utilizamos y no le sacamos provecho. Y bueno, pues hay muchos consejos que se pueden dar en ese aspecto.
¿Y la única manera es desenchufarlos o apagarlos completamente?
Bueno, apagarlos o desenchufarlos, claro, es la medida más rápida. El tema es que, bueno, luego le podemos meter una pequeña capa de tecnología y hoy ya existen enchufes inteligentes donde tú los puedes programar, decir a qué hora se encienden, a qué hora se apagan, bueno, y sacarle un poquito más de provecho. Pero sí, básicamente es simplemente tener unos hábitos un poquito, unos buenos hábitos energéticos y bueno, no dejar el cargador enchufado, simplemente desenchufado. Y cuando vayas a conectar el móvil lo enchufas, ¿vale? Con la regleta donde tienes la televisión, el deco y el router y todo, bueno, pues tenerlo la costumbre o apagarlo a la cama y enchufarlo al día siguiente cuando lo necesites, porque al final de la corrida es esa energía que se nos está yendo y bueno, estamos hablando de casi el... A ver, en un consumidor normal estamos hablando igual de 300 kilovatios hora al año, ¿vale? Y eso es mucha energía que derrochamos, y esa energía que hay que generar, ¿vale? Ya generar esa cantidad de energía, pues dependiendo con qué comercializadora, pues puede provenir de un mix, una mezcla de energía sucia o limpia o tal, pero al final se tiene que generar de una manera u otra, y evitamos que se genere, pues bueno, pues es beneficioso para nuestro bolsillo, es beneficioso también para el medio ambiente.
Con todas estas medidas de media, ¿cuándo puede ahorrar una casa, no?
Pues hombre, depende de la casa, depende de muchos factores, ¿no? Pero si tenemos que sacar una media, te podría decir que mira, un cliente medio de Lucera, que viene de cualquier otra compañía, no ponemos ni nombres ni nada, el primer año con Lucera se puede ahorrar cerca de alrededor de 120 euros al año. Eso significa que hay algunos que se ahorran 20, otros que no se ahorran nada, y hay otros que se ahorran mucho más que eso, ¿vale? Pero es la combinación de optimizar tu contrato, no pagar por cosas que realmente no necesitas, y luego combinado con la eficiencia, que al final es no consumir energía que no estás, a la que no le estás sacando ningún provecho, ¿no? Y todo eso, pues por supuesto, dorado, acompañado con siempre con energía limpia para ser conscientes un poquito de cuál es el impacto de nuestro consumo en el medio ambiente.
Como nos has comentado al principio, has dicho que, bueno, es tema de la energía, sois una energía limpia. ¿Cómo repercute a nivel medioambiental?
¿Cómo repercute? Pues muy sencillo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Un consumidor medio, ¿vale?, que consume 3.200 kilovatios hora al año, ¿vale?, un consumidor más o menos medio, a ver, que te saque los cuentos un poco de cabeza. Pues consumiendo energía limpia puede ser equivalente alrededor de de cabeza, ¿vale? Está emitiendo, no será un número justo, ¿vale? Pero
bueno, una aproximación, ¿no?
Como 0,5, pues estamos hablando de ese, no sé, de cerca de 600 kilos de CO2 al cabo del año, ¿vale? Bueno, pues si todo eso al final contratas con una comercializadora limpia, que al final lo único que estamos haciendo es que garantizamos que conseguimos unos certificados de origen, o sea, los electrones, nosotros no nos gusta hacer marketing de esto, los electrones no son de colorines verdes ahora cuando contratas con Lucera, sino que simplemente compramos la energía en el mismo sitio donde lo hacen todos los demás, pero nos preocupamos de conseguir esos certificados, esas garantías de origen, vía la CNMC, que es la que nos garantiza que toda nuestra energía previamente la han aportado al sistema unos productores, ¿vale? Y simplemente es una casación administrativa, para nosotros es un gesto, pero es un gesto importante. Pero al final de la corrida, consumir un año energía limpia, en lugar de hacerlo del mix sucio y limpio que es el mix nacional, pues puede suponer alrededor de 100, 120 arbolitos al año, ¿vale? Y no son arbolitos cualquiera, utilizamos para esta conversión un árbol que es una encina joven de menos de 5 años, que es la que se utiliza para reforestar los bosques. Bueno, estamos hablando de que en un año puedes plantar 100 y pico árboles, el equivalente a plantar 100 y pico árboles.
No me quiero repetir en el refrán, pero poquito a poquito todo ayuda, ¿no?
Exactamente, al final es que, bueno, pues al final es una elección de los consumidores. Esto no cuesta más, ¿vale? Esto tiene que tenerlo los consumidores, lo tienen que tener claro. Y al final es, bueno, pues si me dan a elegir, yo prefiero limpia. Y ya está. Y al final es un gesto y entre todos lo que hacemos es empujar un poquito a las energías renovables y ir desplazando a tecnologías más sucias, pues como el carbón, el gas, etcétera.
Pues Emilio Bravo, CEO de Lucera, gracias por compartir aquí en COPE Lleida estos consejos de ahorro y esperamos tenerte otro día para compartir estas cosas buenas con los oyentes.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y contar conmigo para cuando lo necesitéis.
Muchas gracias.
Venga, muchas gracias.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
La cançó sí, no? La cançó sí que en sona, eh? Sí. Però i l'any? I l'any? És que aquest tema ve... Són els Red Hot Chili Peppers, sí. És el Californication, però i l'any? T'ho dic perquè de vegades passen els anys, mires i dius, oh, caram, que això no és d'aquest segle, eh?
No.
Per molt poc.
96.
No, no, por menos, por nada, por unos meses. No, sí, és del 99, eh? 1999, el Californication dels Red Hot Chili Peppers.
Estava pensando yo, ¿cuántas temporadas hay y cuánto hace que acabó la serie?
Sí.
Vamos a tirar patadas, era mucho más. No, antes del 2000, madre.
Sí. Se ha tuvut 9 temporades, ara no són... Podeu ni dos, que hi ha, temporades?
9 temporades.
Molt bé, doncs aquesta és la cançó i ara també tornem a fer el viatge en el temps de la efemèride.
David, fins en quin any marxem?
Pues mira, un día como hoy, muy bonito además, 12 del 12, pero qué del majo. Año 80, los señores de Apple, ¿vale?, se estrenan en la bolsa, en Nasdaq, ¿vale?, y 40 de sus empleados se convierten en millonarios en el segundo que hacen pip y abren la bolsa, sí, sí, ya... Sí, sí. Se convierten en millonarios, ¿no? Es decir, para que os deis cuenta, hace 38 años más tarde y muchas periplecias de bajar en la bolsa, irse Steve Jobs, subir en la bolsa, vuelta a Steve Jobs. 38 años más tarde, cada acción de la compañía se ha revalorizado en un 18.492%.
Ojo, ¿eh? Sí, ojo, si aguantes les accions 30 anys, guaita.
Ojo, bueno, en 38 anys, bueno, aquí ha habido una explosió sí, tremenda, ¿no? Però
bueno, això és com lo del Bitcoin i aquestes històries, ¿no? Es que me gasté 20 euros en Bitcoin i ara tengo 2 milions.
Sí, però això ha passat en 10 anys.
Sí, sí. Aquí has gastat 2 milions i ara només...
Correcte, sí, després ja el que... Clar, és que això és d'encertar quan s'ha de comprar.
Però bueno, pues mira, un dia com hoy salia en la bolsa, todavía no había salido, ¿no? Porque allí es de noche.
Sí, no fa ni 40 anys. No fa ni 40 anys que estan en bolsa.
38 anys.
Molt bé, doncs ara anem...
La tertúlia fric.
A la tertúlia fric.
Doncs tenim molts temes, però un dels temes que m'ha fet curiós, no? Quasi la meitat dels espanyols es logueja amb Facebook amb d'altres apps.
Ah, que no tenies una cuenta solo pa eso o què? No, claro, vamos a ver. Yo la cuenta que tengo...
La pública.
A ver, la cuenta que tengo en Facebook, tener claro que es una cuenta que es que ni miro de correo electrónico, o sea...
No, no, només dic que tu
no
fas servir el teu usuari...
LinkedIn.
No, no, el teu usuari de Facebook
sí.
El fas servir per logar-te en d'altres aplicacions,
sí,
en d'altres portals.
Correcto.
Moltes aplicacions se diuen... Entra
porque
el teu usuari de Facebook.
Va todo al mismo sitio,
clink,
correcto.
Clink, clink, clink,
exacto.
Clink.
Pues Facebook sabe más todavía de mí sobre mi vida. Y cuando miras Facebook, sabes que Facebook puede hacer
sí,
tu vida digital
així,
sobre
no.
Lo que le has contado, ¿eh?
La pregunta es...
Más lo que tiene él.
Aquí hay dos. ¿Per qué ho fem? Suposo que per comoditat.
Claro, somos pagos por naturaleza.
Vale, això ho entenc que sí. Però les altres empreses o les altres aplicacions, per què donen l'opció de logar-se en Facebook?
porque en el formulario de login es donde se pierde la mayor parte de los clientes o las visitas o los posibles contactos. Es decir, tú entras en una página web, entras en un tal, o estás en un momento dado, incluso te incita a ver más información o a intentar comprar algo, y si es comprar ya lo de los datos lo ves normal, pero te invitan a tener tu registro, por ejemplo, de la aplicación de entrenos, de todas estas cosas. Uh-huh. Y al final, si tienes que empezar a poner tu nombre, apellidos, fecha de nacimiento, no sé qué tal, correo, usuario, password, te envían un correo, el correo lo tienes que certificar y decirle sí, soy yo, para que se active la cuenta. Pues en vez de hacer password, todo esto,
usuario y password de Facebook,
le das al clic de Facebook,
con que ya estás logado, pim, pam, es automático.
No, el problema aquí es de confianza, es a dir, tú confies en això? Perquè hi ha el sistema de Facebook, hi ha el sistema de Google, que també té sistema, també Google també té aquest tipus de sistema, i també hi ha moltes webs que l'accepten com a entrada, i el de Twitter, que també hi ha webs que... Tu hi confies en això o no?
Claro. Mira, confiava hasta la gente que hace el click que sacó con Google Plus, Google Plus la que se presentó o se apostaba como la herramienta que aglutinaría todas las redes sociales, y a día de hoy, pues ya sabíamos que estaba muerto, pero con más escándalos de seguridad y 51 millones de cuentas expuestas, pues se adelanta el cierre.
La viendo o sea, la primavera.
La noticia es que ya, que sí, lo cerramos ya, ¿no? Entonces mira la confianza, todavía hay muchas aplicaciones a día de hoy que entras y te puedes logar con Facebook o con Google Plus.
Sí, señor.
Y mira la noticia de Google Plus, que no estarías preparada, ¿no, jefe?
No, yo ya no avanço.
Bueno, és que al final va tot el
mundo. No, estic lligant, no? Sí, que això, que Google Plus, amb aquest forat de seguretat que ha tingut, doncs una manera, a més de solucionar-ho, com ho fa? Doncs avança el tancament mort el perro, mort la ràbia.
Sí, correcte, però és perquè és una xarxa social que ja va néixer morta, per entendre'ns. L'han mantingut perquè és Google i... Aviam, jo no conec ningú que publiqui de manera regular Google Plus, ni menys que ho mirin.
Si, antes decía, si cogiéramos los programas, si cogemos el programa donde hablábamos del lanzamiento de Google Plus, Google Plus no se lanzó como una red social como tal, sino que era la que intentaba hacer el hot suite de las redes sociales. Es decir, no, es que todas las redes sociales se van a conectar aquí para que desde aquí aparezca todo en todas las redes sociales. Y eso no ha sido así. ¿Vale? Cada red social se ha especializado en una cosa, tiene su público y se publica de forma diferente.
A
como
més,
bien
és que és
decía...
veritat, això. Jo crec que l'explicació és aquesta. Cada una té el seu públic.
Claro, mi cuenta de LinkedIn no tiene el mismo correo electrónico que mi cuenta de Facebook.
Però fixeu-vos que la gent que està a l'Instagram no està al Twitter. És increïble. Vull dir, ara hi ha una discriminació total. La gent que està al Twitter no està a l'Instagram, i a l'inrevés. Al Facebook també hi ha unes franges d'edat que no hi són.
Exacto.
Si els més joves no estan a Facebook. Fins que no fan 30 i pico d'anys, no s'hi posen.
No sé quan s'hi posen. O potser ja estaven i s'hi han tret.
Ja dimos una notícia també, claro, del abandono de estas redes sociales por parte de los jóvenes.
El problema de l'edat, això.
No somos jóvenes, Jaume.
Bueno, Facebook patenta un sistema que prediu on ens dirigim.
El gran hermano te observa.
Vamos a ver, que esto, bueno, pues es... Es como cuando te montas en el coche, ¿no? Y te dice el móvil, 17 minutos para llegar a casa.
Para llegar a casa, hostia.
¿Y cómo sabes? ¿Cómo
es? A casa, ¿no? Sí, claro.
A ver, que vuelvo a repetir lo de antes. Mira, cualquier usuario de Facebook que tenga la santa paciencia de entrar, solicitarle a Facebook toda la información que tiene de él y poder ver toda la información que tiene de él, puede escribir un artículo o puede, en su mente saldrá, esta gente puede hacer mi vida digital entera, contarla entera, el libro de mi vida, ahí lo tienes. Y en Google, myactivity.google.com, exactamente lo mismo, entra con tu cuenta de Gmail y mira, y no te asustes.
No ens assustem. Li volen donar un altre, o li han donat un altre tom al cànon digital.
L'han apujat, vaja.
Venga, som-hi.
Va, ¿qué quieres que te haga el resumen?
No, res.
Lo tengo. Venga, resumen, mirad, impresoras de 4,50 a 5,25 euros, dependiendo de la velocidad. Los CDs, 8 céntimos, DVDs, 21 céntimos. Grabadoras de 33 céntimos a 1,86. Los móviles, 1,10 €. Los tablets y dispositivos con pantallas táctiles grandes, 3,15. USB y tarjeta de memorias, 0,24. Discos no integrados que reproduzcan contenidos, 6,54. I TDTs, 5,45 euros.
De mica en mica s'omple la pica.
No, però, perdó, el tema de la TDT sí que no l'entenc.
Que carai, pots arribar a piratejar amb una TDT, exactament.
És igual.
És igual.
Si hay equipos que se venden electrónicos y que son capaces de que tú le puedas poner algo para reproducir algo a nivel local, pagas.
És que clar.
Ja està, entonces...
Que segurament ja has pagat amb la gravadora que ho has fet anar, amb el disc dur i amb el pendrive, amb el que ho estàs posant, i després tornes a pagar la tele.
Mirar, si esto beneficiase, si todo esto beneficiase algú, en algo, a la tecnología y al avance de la tecnología y a inversiones tecnológicas, me parecería correcto. Pero la parte de antes que viene aquí es cómo se van a repartir esto entre productores, editores, tal, que me parece fantástico, pero ya tienen su negocio, no sé. Bueno, es igual. Atentos todos con la ley de protección de datos, pero bueno, ya sabéis que ya hay la brecha en la cual los partidos políticos pueden saber todo lo que quieran de nosotros.
Eso sí,
nosotros y nuestras empresas no pueden saber nada de nadie.
Y ellos se demanda información.
Pero ellos lo saben todo. Ahí lo dejo.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
I ara anem a aquests tres darrers minuts.
Doncs el centre de noves tecnologies a Lleida, que és l'espai tecnològic.
Puncat.
¿Qué? Es que estoy jugando con los juguetitos que me han dado los de Spike Technologic. Déjame que juegue. Mira, me han dejado dos tablets, ¿veis?
Sí.
Esta SPC, 10 pulgadas, 32 gigas, 120 euros. Pero es que por poquito más una Samsung con 32 gigas, super multitouch, y para jugar, que déjame que juegue, drones desde 26 euros.
Eso ya a mí infatilina.
Es que además es la forma de empezar a engancharte, ¿no?
Con un dron de estos pequeñitos a casa, empiezas
a jugar y luego ya que si uno más grande, que si me grabo en la playa, que si...
Sí, correcto. Correcto.
Oye, juguetitos, y cómo no, ameniza tus fiestas. ¿Vale? Amenízalas a través de altavoces, de micros, y bueno, pues ya sabéis, ahora que ya llegan todas las fiestas donde nos juntamos todos, pues grandes y pequeños...
Llumetes de colors.
Exacto, grandes y pequeños todos disfrutamos con lo mismo, con lo cual siempre las ideas de los micros y esos altavoces personalizables.
Mira si tenim idees, mira si tenim coses. Espaitecnologic.cat, al carrer Segovia 4, a Lleida. David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Muy buenas tardes, chicos.
Jaume Sitjà.
Doncs com sempre, toquem aquest snap click i dimecres que ve més.
Gràcies, Jaume. 30 segons, ens plantem a les 2 de la tarda, com sempre, que ha estat un plaer que haguis compartit amb nosaltres des de l'altre costat aquests minuts de ràdio, i tornem demà puntuals, com sempre, dijous a les 12:20 a través de les freqüències de la cadena COPE a tota la província de Lleida, i si no, es pots escoltar a través d'internet, cope.es, que no t'ho recordo normalment, però que sàpiguis, i a través de la app, tant per Android com per iOS. Que acabes de passar un bon dimecres.